A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un home que segurament, més d'un de vostès, i a nosaltres també, ens va cridar una mica l'atenció amb aquella vehemència de discurs, perquè nosaltres veníem d'aquella entrevista tan normal i corrent sobre el Club de Mar, i escoltant José Antonio Gilabert en la seva intervenció pública, allò amb fermesa i vehemència, caram, va cridar l'atenció. És probable que avui tornem a retrobar aquell punt de tranquil·litat de la conversa amb el vicepresident del Club de Mar. José Antonio Gilabert, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Sou home de discursos potents o què?
Bueno, no, el que passa és que nosaltres tenim de fer un discurs molt clar per la problemàtica que té Sitges a data d'avui. I a data d'avui jo crec que tenim d'utilitzar aquesta contundència, perquè jo crec que estem ara mateix amb la cruïlla de que es pot revertir aquesta situació si es fan les coses, però es tenen de fer les coses de veritat. No, anem a parlar, formarem una comissió per veure com arreglem. No, no, és que es tenen de prendre decisions ja.
Sou advocat?
Sí.
Nascut a?
Barcelona.
A Barcelona. Ens va cridar l'atenció de la vostra presentació. Veu anar a parar al Goibar?
Jo vaig anar al 2003...
La història de sí, José Antonio Gilabert en política...
Jo vaig afiliar al Partit Popular... Bueno, Partit Popular, exactament, no, a Noves Generacions del Partit Popular...
Sí.
El 94.
Estem parlant de fa anys, perquè porteu hores de vol, ja, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè ja no sou novell en aquesta causa.
No. I llavors, el 2003... bueno, ja... Feia molt de temps que el Partit Popular al País Basc tenia un problema molt seriós, que era que es miraven les eleccions tan general com autonòmiques, i a moltes poblacions tenien molts de vots, però tenien el problema de que no trobaven allà ningú. I llavors, clar, van agafar de pobles que estaven al costat i eren els caps de llista i el número 2 i el número 3, però clar, però per completar tota la llista no hi havia gent, però no hi havia gent no perquè no volguessin anar, sinó perquè tenien por. El tindre por, sí que és veritat que les noves generacions, sobretot de Catalunya, van fer molta campanya al costat de les noves generacions del País Basc, i jo vaig anar a la llista del Goibar.
Va canviar la vostra manera de ser, aquella experiència?
Aquella experiència, home, va crear uns lligams molt forts i d'amistat a tots els que formaven les noves generacions d'aquella època. Va ser una experiència molt enriquidora, perquè vam conèixer gent, perquè clar, nosaltres anàvem i estàvem dos dies, tres dies, després també vam fer la campanya del Mayor Oreja. I també vam conèixer la problemàtica que està passant ara aquí a Catalunya, que era de que en havien molts indrets on l'independentisme ho havia envaït tot, i fins i tot la gent tenia por simplement el vinculessin amb una forma de pensar que no era la seva.
Això ho heu notat aquí a Sitges?
No, aquí a Sitges, així no és veritat, però sí que és veritat que n'hi ha gent que, bueno, compta amb mi el que vulguis, però bueno, el meu nom, que no... Però és veritat, tinc de ser sincer...
No, us ho preguntem per això.
Que no és el mateix... que Ripoll o que Vic. A Vic, manifestar-te públicament com del Partit Popular és un problema, perquè una persona, si té un negoci, probablement li facin un boicot al negoci. Bueno, això passa a Barcelona, eh? El nostre candidat a l'alcaldia de Barcelona el bou, ja han cridat al boicot a les seves fleques. I no entenc per què. O sigui, una persona defensa unes posicions que són totalment democràtiques i té una idea i té un projecte de ciutat, en aquest cas per les municipals, perquè es té de cridar al boicot, perquè es té de cridar a assenyalar-lo. Això és el que passava al País Basc. I això a Catalunya tenim el risc, bueno, el risc no, és que ja està passant.
Des que us vareu presentar, us vareu postular per presentar-vos, no heu viscut això aquí.
Com?
No. Des que us vareu postular per presentar-vos, no heu viscut això aquí a Sitges.
No.
No. El fet que José Antonio Gilibert es presenti ha vingut arran de què?
No, això ha vingut, no. Això ha vingut per diverses qüestions. Primer, que en el Partit Popular s'ha produït un canvi de renovació, un canvi de renovació ja començant pel nostre president nacional, pel president de Catalunya, i també, fins i tot a Catalunya, el president provincial, i també en moltes juntes locals, per fer efectiva aquesta renovació. De fet, ja es parlava de que la llista de Sitges tenia de ser de renovació. Tenia de ser de renovació. Bueno, l'última enquesta donava 0-1. No és...
No, sí, no, no.
És
no. Sí, sí, no, no.
La caiguda que vam tindre ja les municipals anteriors, però les últimes autonòmiques, ja no arribàvem al 5%. O sigui, agafaves els vots i era 0 directament.
L'atribuïu més aquesta caiguda a la llista que no al context general o al missatge
home,
del partit?
Si una persona té de mirar-lo tot a la seva justa mesura, però sí que és veritat que tot ajuda. Clar que el context, clar que el context no ajudava, però també li dic una cosa, a Badalona i a Castelldefels, que és el poble d'aquí al costat, el Partit Popular va ser la primera força. I el context era el mateix. A Badalona i a Castelldefels, el Partit Popular va treure més vots que les passades municipals. I el context era el mateix. Clar que el context era dolent. Clar que ara nosaltres tenim, no hi ha un competidor, tenim dos competidors. Dos competidors en el mateix, diguem-ne, ampli espectre, però fins i tot que n'hi ha bastants diferències entre els tres partits. Però sí que és veritat que Ciutadans ens va treure una part de l'espai polític. Però això a les eleccions locals, com li he dit abans, no va passar arreu. Per exemple, a Castelldefels i a Badalona no va passar.
És a dir, el cas de Sitges no és extrapolable a Castelldefels o Badalona, perquè aquí Ciutadans va treure tres regidors, el Partit Popular es va quedar amb un regidor.
Amb un regidor.
Aquests resultats varen fer mal en el seu dia?
Home, aquests resultats van... Home, a la comarca de la Garrafa els resultats, de fet, el de Sitges era gairebé el de Sitges i una mica Vilanova, però em pensa que Vilanova té una altra dinàmica, però sí que van fer mal a tota la comarca, perquè els que van aguantar, diguem-ne, van ser Sant Pere de Ribes i va ser Cubelles, però van perdre la representació a Olivella, van perdre la representació a l'altre poble...
Cubelles?
Cubelles
no, Cubelles, sí, Olivella, ho dit.
A Olivella i a l'altre... No, a Olivella van perdre representació i a Canyelles també van perdre representació.
En aquell moment on éreu dins l'organització del Partit Popular? Si és que hi teníeu un paper actiu...
El 2015?
O... Sí.
El 2015 dintre del Partit Popular? El 2015 crec que...
No, estàveu... Ja, bueno, actiu, si estava bueno, molt sí, actiu o no, eh?
Sí. El 2015, recordo aquestes eleccions, jo estava a la Junta Local de Sitges.
Sí.
I jo vaig ser vocal no judicial de la Junta Electoral de Sora.
D'acord.
Sap que n'hi ha tres jutges,
sí,
exactament. Dos advocats o dos politòlegs
que formen part
de la Junta Electoral
de Sona per qualsevol cosa que pugui passar. Arran d'aquells resultats del 2015, vareu prendre un cert posicionament personal sobre sobre el vostre paper dins del partit o en aquell moment encara es vareu mantenir, no sé si dir, en aquest paper més discret?
No, el que passa és que després del Congrés Provincial sí que em va nomenar secretari de processos electorals. Jo continuava aquí a la Junta Local de Sitges.
Sí, sense...
Però sí que em van nomenar gairebé per la confiança que té mi el i que jo tinc amb ell, que de fet és plena i jo crec que és una persona d'una vàlua excepcional, que és el Daniel Serrano, que és l'actual secretari general de Catalunya.
D'acord. Quina era la vostra relació amb Ferran Ignasi Llompart?
Correcte.
Ho dic perquè més d'un, no sé si us ha passat a vos, però més d'un li he sorprès aquest, diguem-ne, desembarcament a dalt de tot de la llista de José Antonio Gilabert. Es pot haver sentit més d'una persona i més de dues sorpresa per això?
Jo entenc que no. De fet, els tindria de preguntar amb ells,
no,
perquè tenen la sorpresa.
Demà li preguntarem, però és que donava, vaja, gairebé diguem-ne que ens donava la sensació en les diferents converses que havíem mantingut amb Ferran Ignasi Llompart que hi hauria una certa continuïtat, doncs, en el seu càrrec.
Doncs això ja es va parlar amb una junta de Sitges i ell va dir a la junta, on érem els membres de la junta,
sí,
i ja es va dir que hauria renovació i ja es va dir que no seria en el camp de llista.
D'acord. És aleshores quan, diguem-ne, José Antonio Gilabert va ser un nom que va començar a sortir?
Sí, exacte, ja va començar a sortir. Després, també és veritat que el president local, el Toni Molina, va dir que ell, per la seva dedicació, sobretot de feina, veia que això era molt important i que compaginar la feina professional
i la
dedicació a una candidatura de Sitges, pues això era molt complicat. I ell va fer, amb el secretari general, van fer una proposta que de fet li va fer el president, que és l'Òscar Ramírez, del Partit Popular de Barcelona.
I aquesta proposta arriba a vostè i us la veu pensar molt?
No.
Caram. Gens.
No, perquè jo ja vaig dir, quan havia aquesta situació, Antoni, jo ja em vaig dir que jo estava disposat.
Posat a encapçalar la candidatura?
Sí.
Serà el primer cop que encapçaleu una candidatura?
Jo que encapçalo una candidatura és el primer cop en la meva vida, sí.
És el primer cop.
He anat, en canvi.
No, això ja queda clar, que heu anat, sí, que heu anat d'això, però serà el primer cop que encapçaleu una candidatura.
Sí.
Això fa un cert respecte o què?
Bueno, respecte no. Home, respecte en el bon sentit de la paraula,
és
sí.
És que us ho pregunto en el bon sentit de la paraula.
Sí, però el que fa és, com a repte, com a il·lusió, i també com a seducció. Perquè hi ha molta gent que té molts prejudicis envers el Partit Popular. Però després, quan escoltes les propostes, pensen, però si això és el que jo penso, per què tenen aquest prejudici amb el Partit Popular? És veritat que aquí a Catalunya hem estat molt malament tractats amb els mitjans. I això no és una percepció, és una realitat.
Creu que el Partit Popular també ha fet valer un missatge que en alguns moments es pot haver considerat feridor, cantellut, contundent?
No? Ja li explicaré. El Partit Popular, i li faré un repàs de la història perquè vegi la traïció que ha patit el Partit Popular. La traïció que ha patit el Partit Popular i la traïció que ha patit Espanya. L'any 96... guanya les eleccions José María Aznar. Pacte del Majestic. Paraules del expresident Jordi Pujol. Aznar era un home molt seriós, però que tot el que deia ho complia. Van recolzar la investidura del president Aznar. El president Aznar va complir tot. Jo en recordo quan el Felip Puig, quan era conseller d'Economia, va dir: avui és una data històrica per Catalunya per les transferències que s'havien donat i el nivell de finançament que s'havia assolit. Bé. Any 2000. també recolza Convergència, però comença, hi ha un distanciament perquè es veu que les bases de Convergència, no els votants, a les bases de Convergència i Unió, he de pensar això, que el 96 fins i tot Aznar li va oferir a Duran Lleida ser ministre d'Exteriors i no es va voler.
Mira com ha acabat Duran i Lleida també.
Bueno, com ha acabat tot, perquè ara no existeix ni Convergència, no existeix ni Unió. A Convergència, quants partits n'hi ha, que ara no se sap molt bé quin hi és el partit.
Diguem-ne que cada cas han passat moltes coses.
Sí, però tot ve de lo mateix.
I no tot és agradable.
Perquè el que va passar va ser el pacte del Tinell, que va ser el primer cordó sanitari, els que havien pactat amb tu. Els que havien pactat amb tu, el que fan és dir que amb tu mai. Després hi ha el numeret del notari. Jo ara no pactaré amb el... Se'n recorda de l'Artur Mas? No pactaré. Per després, el 2011, tornar a pactar. I el 2012, fora. En lloc de buscar la governabilitat, en lloc de buscar l'estabilitat, que s'ha buscat? En quina estació estem ara? Estem en una estació ara que gairebé els que han portat la confrontació, els que han portat la inestabilitat, han sigut precisament els que ara ja ni existeixen.
Creu, però, que es pot, no sé si dir, si es pot empatitzar molt amb l'electorat demanant un 155 permanent?
Anem a veure. El 155, per començar, ho tenim de votar. El 155 no és per eliminar l'autonomia. 155 està establert per defensar l'autonomia, perquè el 155 no liquida l'autonomia. El 155 el que fa és intervé l'autonomia. El 155 el que fa, s'ha vist, va llegir l'entrevista del Bermúdez de Castro ahir a l'ABC o a les xarxes socials, que va ser el secretari d'Estat encarregat del 155. Home, diu, clar, nosaltres no sabíem si això era una trampa o era una broma o això què era, perquè el Pere Aragonès i l'Elsa Artadi eren fidels col·laboradors i es veu que per la tarda es posaven el tratge d'independentista. Ningú va dimitir. Ells esperaven que els funcionaris que treballaven a les delegacions, pues no sé, s'alçassin o no anirien a treballar o passés... No va passar res, tothom va anar a treballar i tothom va complir el que els deia, a l'enviat del 155. I el 155 que és? Tornar a la normalitat de l'administració autonòmica. És això, el 155.
Creieu que aquest missatge us servirà per les eleccions municipals?
No, aquest missatge...
Jo no el voleu, d'alguna manera?
Jo aquest missatge no volia entrar, però ja si m'ho pregunta, ja li vaig dir al meu discurs que nosaltres no tenim cap complexa i nosaltres no fugirem de cap pregunta. Però jo no crec que això sigui el debat de Sitges. El debat de Sitges és Sitges, però també el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Perquè amb aquest govern l'alcalde ha sigut vicepresident, no?, de la Diputació. Ha fet cap proposta d'inversió que financi la Diputació a l'Ajuntament de Sitges? A mi no em consta.
Home, en trobaríem algunes.
Quines?
La reforma de la biblioteca, la reforma dels museus...
La reforma de la biblioteca ja és d'abans.
Doncs del museu? La del Museu Maricel, per exemple.
També és d'abans. O sigui, jo dic d'aquesta legislatura. No, d'aquesta legislatura.
Vaja, jo diria que la del Museu Maricel és d'aquesta legislatura. La del Palau Maricel és d'aquesta legislatura, diria jo. Vaja, penso, eh?
Sí que s'ha fet. Anem a veure.
Enteneu-vos. Jo tampoc estic jo ara aquí per defensar un posicionament que no és el...
Una altra cosa és quan tu demanes la financiació per un projecte, uh-huh. una altra cosa és quan s'executa. Jo parlo des del 2015 fins... Clar que s'ha fet amb aquesta legislatura, però probablement se va demanar abans, igual que la biblioteca, entre altres coses, perquè jo visc aquí al costat i la biblioteca ha portat molts anys tancada.
Cert.
Ah, i per què estava tancada? Perquè ja estava aprovat, però no s'executava. I es podrien fer moltíssimes més coses amb el recolzament de la Diputació. Això els sitxetans, bueno, sitxetans i molts ciutadans de molts pobles i moltes viles, els polítics han comès un error o una ocultació que no entenc molt bé, que és que no saben molt bé quines són les competències tant del Consell Comarcal com de la Diputació, i en aquest cas nosaltres tenim la Mancomunitat Garraf-Penedès, que és veritat que té molt poques competències, és veritat. De fet, és per la Bossera i que afecti a Sitges, és veritat que altres pobles sí que tenen més competències. I fins i tot no sap el que és un diputat provincial i no saben com es trien els diputats provincials. Vostè no ha escoltat mai. És que aquest, a part de regidor, és que com és també diputat provincial. No, és que per ser diputat provincial tens de ser regidor. Igual que per ser conseller comarcal tens de ser regidor. Si no, és impossible. Això la ciutadania no ho sap. Tampoc sap la ciutadania que moltes inversions es fan i serveixen per això, es fan a través de la Diputació de Barcelona, que és la que dona recolzament als municipis. I per això aquesta informació i aquest coneixement ho té de tindre la ciutadania, perquè és evident que amb les restriccions pressupostàries que n'hi ha, és difícil encarar un municipi ell sol algunes grans obres. I necessites el recolzament, sobretot de la Diputació.
Ens queden 3 minuts. Vull apuntar dues qüestions a partir del discurs que vau fer en la vostra presentació. Una d'elles, les dues que més ens han cridat l'atenció, però defensen el fons són, o van en el mateix camí. Una brigada cívica nocturna, sí. Vau assenyalar, sobretot en l'àmbit de la seguretat, i també una altra brigada des del punt de vista de la neteja. Com s'estipularia això? De quina forma es...
Mira, això ja existeix. Això... ja crec que és a l'Ajuntament de Santa Coloma que ja ha fet, que clar, és que jo ho vaig dir de forma tècnica.
No. Això per això us ho pregunto bàsicament perquè clar, us escoltés, digués, bueno, escolta'm, com funciona això?
Clar,
com...
Això és el que deien, se'n recorda que va haver un article no fa gaire de Vuelve el Sereno.
Sí.
És això, perquè clar, tu ara ja no existeix el cos de Serenos. Que són agents cívics.
Voluntaris?
No, que es farien. De fet, la idea és que siguin aturats de llarga duració, majors de 45 anys d'aquí de Sitges, i que estarien a partir de les 9 de la nit, Sitges haurien unes zones que estarien voltant. Les seves funcions serien per veure si n'hi ha alguna incidència nocturna de tot tipus, però també si hi ha una situació de perill de seguretat, i és trucar a la policia, perquè ells no tindrien funcions de policia.
L'Ajuntament podria contractar aquestes persones? El marc legal li permetria?
Sí.
Sí? Sigui en aquest cas en l'àmbit de seguretat com en l'àmbit de neteja, perquè la idea suposo que seria el mateix, un grup de persones que vetllés per si els processos de neteja van com Déu mana?
Exacte.
Creieu que això seria equiparable a altres àmbits? Es fan neteja, es fan seguretat, es podria...
No, té de ser diferent.
Ha de ser diferent.
Sí, diferent. Clar, és que, per exemple, n'hi ha, per estadístiques, no solament a Sitges, però sí que és cert que n'hi ha moltes persones d'aquestes que desapareixen, que són persones grans, que queden desorientades. I arriba, sobretot quan es fa de nit, que no saben on anar. I llavors una persona que pogués dir, vostè, per on va? On viu? S'ha perdut? Trucar en aquell moment a la policia local, tampoc seria un tema de risc de seguretat, però sí que seria un tema de seguretat per la pròpia persona.
11:41 minuts. Qui us acompanya a la llista, que ja es pugui dir?
Ja ho vaig dir, l'Aurelio Caballero, de 2, i de 3, el Marcos Esbarcer.
La llista la teniu...
La llista està gairebé... Bueno, la llista està feta amb noms. Falta col·locar...
La col·locació amb números, però teniu ja els 21?
Sí, bueno, 21, 23.
21 de les reserves.
De fet, aquesta última setmana sí que és veritat que hem tingut molt èxit i molta gent s'ha apropat i molta gent vol col·laborar amb nosaltres.
Bé. Sí, o sigui, sí, que al final allò de dir no em diguis el nom no sé què, o sigui que més d'un sí que...
No, el que passa és que molts sí que deien que col·laborassin,
sí, però
que no volien que sortessi el seu nom.
José Antonio Gilabert, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, moltes
gràcies. Tindrem per parlar, òbviament, amb el candidat del Partit Popular en el futur. Fins la propera.
Moltes gràcies.